Què tal, Toni? Bon dia.
Molt bon dia, Xavi. Moltes gràcies per la intro.
L'altra guerra de successió és el llibre que acabes de treure. L'hegemonia més disputada és la qüestió al voltant de l'independentisme, però parles del que està passant avui, no? L'aparició d'un nou partit, mm-hmm, també, i de com pot quedar tot aquest entorn de la postconvergència. Quina lectura en fas de l'aparició i del Partit Nacionalista i aquella anàlisi que feia abans la Sara d'aquests famosos 350.000 vots? Com creus que pot quedar tot això i si finalment, ara que li preguntàvem a Marta Pascal, acabarà en coalició amb algun altre d'aquestes formacions?
Mira, ho trobo molt indicatiu i ho trobo molt significant. És a dir, pot decantar bastantes coses, i m'explico. La batalla que es lliura, i que és la que intento explicar al llibre, entre Esquerra Republicana i el món postconvergent, des de fa molt de temps, és per una hegemonia que ara de moment no està damunt la taula. És a dir, és molt difícil en el context actual intentar aspirar a hegemonies com les que va tenir en el seu dia la Convergència i Unió de Jordi Pujol a nivell Catalunya, o el PSC amb diferents lideratges a nivell de l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, o amb majories fins i tot a nivell de Parlament de Catalunya. Ara la batalla no és per això, la batalla és per veure qui queda primer, perquè tant el món d'Esquerra Republicana com el món de Junts per Catalunya van llegir, en certa manera, les eleccions del 21D de 2017 com un parèntesi, és a dir, com unes eleccions que es van fer en un context molt excepcional, que no repetirà com a mínim en aquests propers comicis, i que va donar un resultat a més que ningú esperava, que va agafar tothom en contrapeu, l'independentisme en estat de xoc, amb gent a l'exili, a la presó, és a dir, tot molt calent, amb un 155... Bé, tot allò es va llegir com un parèntesi que ara resoldrà, o que pensen que resoldrà en aquestes properes eleccions. I quina és la incògnita que ha de marcar, no?, la decantació a la nova etapa? Qui quedi primer? Ara, de moment, la batalla està per qui quedi primer, entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, perquè són dos universos que viuen tensions internes importants pel canvi que han patit o que han experimentat a nivell argumental i de línia política respecte al que defensaven fa quatre dies, el 2017. És allò típic, Xavi, que jo crec que hem sentit més d'una vegada, de que sembla que s'hagin intercanviat els papers, no? És a dir, el món d'Esquerra Republicana i el món de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana defensant això que Pere Aragonès ha posat en un llibre com l'independentisme pragmàtic, i el món de Junts per Catalunya liderat per Carles Puigdemont com una visió més resistencial, més independentista pura, no?, o dura. Bé, el cas és que enmig de tot això es generen tensions internes en els dos espais polítics. En el món d'Esquerra és menys evident, és menys cru i és molt més matisat, amb un lideratge clar de Junqueras i una estructura definida. En el món de Junts per Catalunya tot això convulsiona, entre altres coses, perquè a un lideratge personalista molt important de Puigdemont no hi compensa una estructura d'un partit clàssic, no?, perquè el PDeCAT mai ha comptat en aquest sentit per Puigdemont i el seu entorn. Aleshores, tot el que està passant ara pot influir moltíssim en la batalla, en el món postconvergent, pot influir moltíssim en la batalla final, perquè si tu fragmentes un espai polític, hi ha persones a l'entorn de Carles Puigdemont que li donen molt poques opcions al partit de Marta Pascal, però és de manual que un partit que es presenta dividit amb unes eleccions té opcions, menys opcions. És així, i això pot decantar una batalla que està, malgrat tot, bastant igualada entre Esquerra fins ara i Junts per Catalunya, perquè fragmentes l'espai. És a dir, si ara et surt una Marta Pascal, si ara els propers dies veiem què fa el PDeCAT, si a última hora també decidissin fer un pas i fraccionar-se, és obvi que per molt fort que sigui el lideratge de Carles Puigdemont, doncs això li minvaria les opcions electorals, no?
No sé si voleu fer algun comentari, Arturo, Mercader, Ancho, i també ho comentem amb el Toni Aira, perquè, insisteixo, molt interessant el llibre de l'altra guerra de successió que ha publicat i que, entre altres, ataca d'arrel una de les qüestions que estem parlant avui, que és el naixement de nous partits, i també aquest cap de setmana tot aquest enfrontament que s'està produint dins del PDeCAT, que es podien ajornant, però que ens hem trobat en aquesta situació. Vols començar tu, Mercader?
Sí, bueno, estem veient ara que hi ha uns neixen partits que tenen com a programa el seu propi error. Sí, aquests partits, en aquest cas el Partit Nacionalista de Catalunya, ha fet un programa amb un error que va cometre fa 3 anys. O sigui, ara ens diu el que fa 3 anys ja es veia, però que ells no varen dir perquè tenien por de Puigdemont o tenien por de les reaccions del món independentista. Cosa que està bé, però que quedi clar que és un partit que neix 3 anys tard i que no va fer en aquell moment el que ara vol fer. Per tant, això tindrà, jo no sé quin futur tindrà i no sé si existeixen 300.000 vots en tota aquesta àrea i que veurem com acaba, però crec que neix amb una contradicció que escoltant la seva secretària general està clar. És evident que a Catalunya hi ha independentistes i no independentistes, però aquesta contradicció és un partit que neix amb la contradicció a dintre. No sé com ho resoldran.
Digues, Toni, tio,
sí.
Que això que diu el Jordi, fixa't que Pere Aragonès habitualment últimament cita a Joan Fuster i aquella frase seva de les meves contradiccions són les meves esperances, perquè realment la política catalana viu en un mar de contradiccions des de fa molt de temps. Jo el que apunto al llibre és aquesta guerra entre aquests dos mons va començar abans, molt abans del procés i seguirà després del procés, ja ho està fent o seguirà molt després del procés. Contradiccions n'han tingut tot, però abans el Jordi citava per exemple el cas de l'estat i del paper d'Artur Mas, però diguem-ho tot, Artur Mas arriba a un pacte amb el PSOE de Pedro Sánchez 2 minuts abans de que ho faci Esquerra, i això justifica també, entre d'altres, el daltabaix que té Esquerra, que acaba votant que no en clau de despit i de descol·locació. I també el PSC i el PSOE, hi ha molts moments en què Maragall queda desconcertat per la posició de barons socialistes, etc. Aquells moments de les fotos d'Iceta a la banda de la banda del govern negociant amb la part catalana. És a dir, tothom ha viscut una situació molt contradictòria els últims anys, i el que passa en el món convergent és que jo crec que molts com Pascal i companyia no s'haguessin pensat que s'arribaria tan lluny. És a dir, Santi Vila ho ha defensat en alguna ocasió, que per ell tot el que va passar fins a les portes de la DUI, de la Declaració Unilateral d'Independència, va ser una estratègia per forçar l'Estat a una nova etapa que ja s'havia vist que per la via clàssica no s'hi havia arribat mai. Aleshores, qui sap si ara, després d'unes properes eleccions, per exemple, ara poso una hipòtesi damunt la taula, Marta Pascal i el seu Partit Nacionalista de Catalunya segurament no traurà el resultat del segle, però depenent, si baixa la participació, que és probable que passi, els últims cicles electorals hem tingut una participació a les eleccions al Parlament inèdita, que és molt difícil que es torni a repetir amb claus plebiscitàries per mobilització de la part espanyolista a la contra d'una cosa que pensaven que anava molt forta i molt de debò, i per una mega mobilització de la part independentista, per la il·lusió que generava molta base. Si hi ha una baixa participació, l'escó, per dir-ho en ras i curt, surt més barat. Per tant, Duran i Lleida va treure 100.000 vots, acabo només amb això, Duran i Lleida va treure 100.000 vots i no va entrar. Ciutadans, el 2006, va treure 80.000 i va entrar amb 3. Imagineu-vos que ara Marta Pascal, o qui sigui d'aquest entorn, treu una participació minsa. Recordem que la CUP, amb 3 diputats, va condicionar governs. Per què no creure que potser aquest partit aspira a trencar certs blocs i a fer una miqueta com va fer en el seu dia Maria Antònia Munà a les Illes Balears i condicionar majories, ja sigui per uns o per altres, en funció d'aquesta idea que tenen ells de trencar blocs, d'obrir nous espais, m'enteneu, no? És a dir,
no,
que s'obre moltes
opcions. Això sí, Toni, a veure, que la contradicció forma part de la política i potser té èxit el Partit Nacionalista de Catalunya. Això ja en parlarem. El que és evident és que el seu error de fa 3 anys no és un error que afecti només a l'espai de Convergència, afecta al país. Si estem parlant d'un error essencial, diguem-ne, si no estem parlant d'un error en un pacte, diguem-ne, sinó que tota la gent que ara ens diu que ells ja sabien que tot això anava malament i no varen dir-ho, no sé si estan en disposició d'explicar-nos cap altra cosa. Vull dir, jo crec que tota aquesta història del procés hauríem de ser una mica més radicals, perquè no és una qüestió qualsevol la que hem viscut. Vull dir, crec que és molt seriosa. I d'altra banda, el Partit Nacionalista ens proposa una sortida a la línia del Partit Nacionalista basc. Els bascos ja varen provar i han oblidat, que és el pla Ibarra, que és fer un pla, anar al Congrés i que te'l tombin. Vull dir que aquesta via que és la via escocesa, és anar a pactar i que t'ho aprovin. Aquí els bascos ho van provar, van tenir un fracàs sonat. En aquests moments ells van patir unes conseqüències d'aquesta operació, l'han superada, s'han estabilitzat i tornen a ser el Partit Nacionalista basc de sempre. Però ja ho hem viscut tot això, i malament, tot amb resultats molt negatius.
fixa't que ells també, els bascos, que ara que sembla que són la gran referència, una altra vegada, hi ha hagut basquitis cíclicament a Catalunya, però el tema és, també es van equivocar, per dir-ho així, en aquest format d'equivocar. Jo crec que coneixent aquest món convergent o postconvergent, en aquell moment era molt difícil que una Marta Pascal, que certament, jo crec que del dret i al revés, vull dir, no podia dir-ho més alt, i quan diem no podia, aquest poder ho diem literalment, no podia. Les circumstàncies no li permetien, per a la que hagués pogut mostrar la seva discrepància més explícitament del que era la línia marcada per Carles Puigdemont, hagués estat disparada del partit i, a més, acusada de que trencava l'espai. Però fixa't que, bé, això certament ara ho intenta dir, fixa't que ahir treu una majoria amplíssima, quasi a la búlgara, de nomenament, per fi té com una espècie d'instrument polític amb el que es pot manifestar. Fins fa 2-3 anys això no era exactament així. Per tant, jo crec que dipositar-hi totes les responsabilitats en aquest espai, jo crec que en tenen una part important, però hem de retrotreure's al context del moment, no? I la responsabilitat també de com van portar-ho a l'extrem des de Madrid, que jo crec que aquí hi ha per mi el pes principal.
Escolta'm, Toni, fins a quin punt creus que això acaba de totes maneres amb coalicions entre totes aquestes formacions? Perquè, vaja, sembla impracticable que tothom tingui representació al Parlament.
Sí. Mira, Xavi, jo crec que o troben un lideratge electoral potent o pot ser allò que se'n diu popularment una merenda de negros. És a dir, certament, o aquest espai que s'ha anat fragmentant troba una espècie de coalició. No et dic que no pugui ser amb el paraigües del Partit Nacionalista de Catalunya o amb algun altre. Veurem, i reitero, veurem què passa al PDeCAT, perquè realment les esperances dels respectables estan baixes respecte a les possibilitats de que David Bombay i companyia puguin fer el pas definitiu, però no menys tinguem aquesta opció, és a dir, perquè realment estan mantenint un pols que molts pensaven que seria inèdit, no? Per tant, jo crec que sí que és veritat que s'hauran de mobilitzar i hauran de compactar una oferta, que molt sovint a dia d'avui passa per una cara, no sé si és la de Marta Pascal o si serà la d'alguna altra persona que encara no ha sortit per no cremar-se a la palestra, però sí, s'haurien d'unir per intentar, vull dir, no aniran sobrats de vots i l'oferta electoral és molt diversa. Ja fa molts anys, jo recordo quan estudiava, que algun professor meu descrivia el Parlament de Catalunya com la Knesset europea, és a dir, per la superdivisió d'una mica l'estil israelià que teníem del nostre Parlament. Bé, doncs, ho estem superant amb escreix, i això té un límit.
I sobre això, jo crec que hi ha una qüestió transcendental quan estem parlant de l'entrada de partits al Parlament, que és la capacitat que tenen, tot i que hi ha hagut casos com, per exemple, Ciutadans, que guanya unes eleccions i això no ho té, que és l'arrelament municipal. Fins aquí en punt algunes d'aquestes formacions tenen arrelament municipal o, en tot cas, el manté el PDeCAT? Tu que els coneixes una miqueta més, hi ha alguna d'aquestes formacions que pugui, allò, un alcalde d'aquí, un alcalde d'allà, que és més proper i que potser en un moment determinat, doncs, s'hi ajunta?
Mira, Marta Pascal ho ha intentat, el que passa és que és difícil. És a dir, el seu número 2 secretari d'organització, l'Àlex Boga, va ser alcalde de Viella, per exemple, i té algunes mostres més de persones que havien tingut una vida municipal. Però és una molt petita part d'allò que va ser. Jo crec que aquí el paper dels alcaldes serà troncal per decidir la batalla que s'està lliurant ara. És a dir, una guerra, que és del que parlo al llibre, no? L'altra guerra, successió. Doncs, les guerres de vegades es composen de diferents batalles. Jo crec que una de les batalles claus que es lliurarà ara per saber com queda dibuixat aquest espai i, en conseqüència, això com repercutirà en el mapa polític català els propers temps, es lliura entre el PDeCAT i Junts per Catalunya. Fixeu-vos avui la campanya que hi ha a Twitter, des d'ahir, amb el hashtag Junts, en favor d'un manifest que s'ha impulsat a nivell d'això, precisament, de quadres de nacionalistes, d'independentistes de Junts per Catalunya, on és molt interessant veure els tuits, retuits, quote-tuits d'alcaldes, sí, a part de consellers. La força que pugui tenir David Bombay enfront de Carles Puigdemont seria que veritablement alcaldes com Marc Castells d'Igualada, o bé, en aquest cas ja no és alcalde, Ferran Bel de Tortosa, però diguéssim aquest teixit al voltant d'ells es mobilitzés i ho fes decididament. la força que pot tenir també Carles Puigdemont, que a dia d'avui és el gran ganxo electoral d'aquest món, també a nivell municipal, perquè hem vist un munt d'alcaldes que quan s'apropaven les eleccions municipals anaven a Waterloo a fer-se la foto, perquè evidentment això els impulsava amb Carles Puigdemont. Si Carles Puigdemont aconsegueix compensar això, no només compensar això, sinó superar-ho, també decidirà molt. Jo crec que l'arrelament territorial és bàsic per una formació política, i si no, mirem el cas que tu citaves de Ciutadans, que és com pot ser flor d'un dia. Tenen una pujada acombollada per un context i per un moment mediàtic oportú que li va molt bé, però té els peus de fang perquè no té un arrelament municipal. Ciutadans, per exemple, a nivell municipal mai ha sigut una força important i rellevant. En canvi, el món convergent sí que ha sigut molt fort en aquest àmbit i ho segueix sent, no?
L'altra guerra de successió, el llibre del Toni Aira, un altre dia en xerrem més abastament, Toni, el llibre que en un cap de setmana així també és interessant, no només parla d'aquest enfrontament entre l'espai convergent i Esquerra Republicana, sinó el que passa dins de totes dues formacions, que en el cas de Convergència és molt evident que hi ha una trencadissa de gerro xinès, però en el cas d'Esquerra també succeeix sense tant a la vista. Gràcies, Toni, una abraçada.
A tu, Xavi, una abraçada molt gran.